El matí, informació, reflexió i entreteniment. Matí, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Té un passat tèxtil importantíssim i per això doncs, no és estrany que cada dia trobem una efemèride d'algun fet curiós o fins i tot significatiu que ens recorda com d'important era aquesta indústria en el dia a dia de la nostra ciutat. I per això avui hem volgut convidar el Ricard Sáenz. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
Ell és membre de l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil per reviure coses que van passar al nostre municipi. Avui volia recordar diferents actes importants i rellevants, no?
Bueno, més que importants i rellevants, potser són anecdòtics. I va sorprendre una mica la bona idea que va tindre en Pau de demanar-nos a veure aviam si hi havia alguns fets que ho teníem registrat. I realment no, perquè és tot molt genèric. La història, doncs, de l'any va passar això, de l'any va passar allò. Però no amb dades massa concretes no ho hem buscat. I hem pensat que era una bona cosa per començar.
Una bona excusa,
una bona
per
excusa
començar a parlar
per,
i recordar.
Per fer més investigació relacionada amb el món tèxtil a casa nostra, a Sabadell.
Doncs vinga, viatgem en el temps
en el
i anem
temps,
fins
mira,
al 1591.
Exacte, el 26 de juny.
Tal dia com avui.
Tal dia com avui fa 427 anys. En la cort del Batlle es fa una apel·lació de sentència de Montserrat Muset, retorçador de llana, contra Maria Llorenç, que com a professió s'hi posa vídua, apel·lant una sentència sobre la millora d'un drap de color anomenat bizarro. No queda molt clar, perquè la paraula ja és un catalanisme i sembla ser doncs, que era un drap majestuós. També és curiosa la sentència, és a dir, qui ho fa, perquè és un retorçador de llana, no pas un acabador, ni un paraire, és una cosa estranya. És a dir, hi ha una sentència prèvia en la que ja se li va donar la raó a Maria Llorenç i es torna a sentenciar en favor de la mateixa Maria Llorenç. I aquest cop gràcies a la declaració d'antics treballadors del seu pare, que es veu que ja feia aquest mateix tipus de draps i amb aquests acabats o amb aquesta millora. És a dir, que fa 247 anys les dones ja tenien un pes específic, perquè si es havia fet això és com una cosa de dir m'està fent la competència deslleal. I qui rebia la denúncia era una dona, que, o bé era empresària, perquè no té altra explicació. És la curiositat de moltes coses, un retorçador de llana anant contra una persona que no se sap ben bé, perquè en el procediment l'única explicació és que diu vídua. Veu que això era ja quasi bé una professió.
I era un càrrec important.
Però, no, sí, però és curiós perquè és una dona la que rep la denúncia i ben bé per una qüestió industrial, en podríem dir, encara que fossin tots no en fossin encara. Però ja és una cosa autènticament industrial, és a dir, és una cosa relacionada amb el ram tèxtil i la dona, que ja parlem de 427 anys enrere.
Fa dos dies, com aquell qui diu.
Sí, i aquí hi havia el perill perquè la famosa institució de la Inquisició estava funcionant la mar de bé, sota el reinat de Felip II, i a la millor doncs, aquesta bona senyora era bona devota i no van gosar fer-li acusacions d'altres coses. Pensem que 30 anys després hi va haver el famós judici de les bruixes de Caldes.
I tot per un drap, de
sí,
color.
Sí, per la millora.
Per la millora.
Per la millora. És a dir, que segurament aquesta senyora, el retorçador li portava la llana ja tenyida i aquesta senyora aconseguia que aquell tint no era prou bo i el retenia, potser. És a dir, que, i l'altre, doncs, molest, per agremiat que estava, doncs, això no agradava. Vull dir que... I lo estrany és que sigui un retorçador de llana, no sé, si hagués sigut un teixidor, si hagués sigut un paraire, potser tindria més lògica, però un retorçador, que era el que feia els fils, no té massa lògica.
I per què tindria més lògica si fos...
Bueno, però seria una competència que podria ser deslleial. Per exemple, si la senyora Maria, d'Anna Maria Llorenç, no hagués estat agremiada i hagués estat venent aquests draps fets a Sabadell, el mateix gremi l'hagués pogut acusar de fer una competència deslleial.
El segon fet que volem parlar, segon... una altra reclamació de deute comercial i també a les Corts del Batlle.
Exacte, és el mes de juny del 1592 i és la causa de Francesc Coll, paraire de llana de Sabadell, contra Joan Labòria, cirurgià de Sant Vicenç de Mollet, reclamant-li diners a compte d'un encàrrec de dos draps. Sembla ser que el pacte inicial era un quart a part a compte i la resta a l'entrega de les mercancies que anés fent. En Labòria al·legà, perquè és de paraula tot, que no es complien els terminis d'entrega acordats i que la feina era feta a mitges, cosa que no deia gaire cosa a favor d'en Francesc Coll. De tota manera, en l'acord del Batlle s'arriba a la conclusió que en Labòria accepta que s'han de pagar i complir els pactes establerts. És a dir, que el que dona la sensació és que fa 425 anys enrere ja hi havien problemes amb les entregues de les mercaderies, amb el retard de les mercaderies i amb la qualitat, que podia ser una forma una mica encoberta d'allargar els terminis de pagament.
Clar, així no? Anava passant el temps.
Exacte, deies, oi que no m'ho has fet prou bé? I has d'imaginar que un paraire...
I guanyaves uns mesos, no?
Exacte, un paraire de Sabadell, el gremi l'obligava a fer unes qualitats i has d'imaginar que aquesta excusa que dona en Labòria de Mollet no era massa correcta. Uh-huh. Potser els terminis d'entrega sí que es perllongaven, però, esclar, hem de pensar que està així a mà, eh? Vull dir que la cosa anava lenteta.
Que el procés era lent, el procés
exacte,
era lent.
Sí.
El tercer fet que avui destaquem no va passar tan lluny
no,
en el temps, Ricard.
No, aquest és de l'any 1982, al mes de juny. Es declarava un incendi, que moltíssima gent ja recordarà, a les instal·lacions dels docs nous, i es va cremar tot l'edifici i totes les matèries que hi havien emmagatzemades. Això... al ser a prop de Sant Joan, la gent, en plan popular, mal pensava.
Sí, es van pensar, fer cabòries,
sí,
no?
A moltes cabòries. Què? És a dir, pensem que veníem del pla de reestructuració acabat el 1979 i que tot just havia començat el pla de reconversió, coses molt diferents. De totes maneres, això el gremi de fabricants ràpidament s'ho va treure de sobre i immediatament es va fer la reconstrucció i en menys de dos anys ja tornava a estar operatiu. Sí que hi va haver qui tenia matèries emmagatzemades, alguns els va afectar molt negativament per el perill de no poder complir amb les comandes en el temps pactat, tornaríem en el cas del Labòria, i a d'altres, però els hi va anar bé perquè per qüestió de modes i tenien matèries de difícil aplicació o difícil sortida i els va afavorir. Matèria que no es podia vendre o no es podia utilitzar per fer coses que ja no eren massa a la moda, i en aquests els va afavorir. Vull dir que mai plou el gust de tots. Uh-huh. I van haver que ho van passar malament. Però ja dic, el gremi va reaccionar molt ràpidament i, tal com dic, menys de dos anys, això ja tornava a estar funcionant.
O sigui que es va reconstruir tot immediatament, no?
Sí, així es va aconseguir que les cabòries quedessin amb cabòries.
Exacte.
O les malediccions de la gent, no? I diu, oh, mira, ve Sant Joan i aquests van malament i han putut foc al quiosco, que això en una època passava.
Mm-hmm. Ricard, ens agradaria que ens expliquessis totes aquestes informacions, aquests esdeveniments, on els has cercat, com ha sigut aquesta tasca de documentació...
Això es troba, doncs... en l'arxiu de la ciutat, en l'apartat que es diu la Cort del Batlle, que és interessantíssim perquè hi ha casos i casos i casos, i n'hi ha que són relacionats amb el tèxtil, òbviament, perquè era una ja molt important activitat a Sabadell, però sobretot n'hi ha molta també doncs, de termes entre pagesos, herències, fins i tot d'entregues de fills a altres persones, de desnonaments... per deutes, sí, sí, ja era...
En aquella època
sí,
ja...
Sí, sí, estem parlant ja doncs, de 420 anys enrere, i això ja era una pràctica bastant habitual, bastant ferotge. Uh-huh. Dir, les Corts del Rei és una institució que es van establir els senyors jurisdiccionals amb l'objectiu de facilitar les transaccions econòmiques, resoldre conflictes entre veïns, o que realment el més important per qui ho va fer era disciplinar els habitants del districte. Això de disciplinar els habitants es diu així.
Ja té una connotació
sí,
molt clara.
Sí, realment aquí jo sóc el senyor i s'han de pagar aquests impostos i els vull cobrar. I la llei m'empara. És a dir, que no variem gaire el sistema d'ençà. Vull dir que estem parlant i sembla que no s'hagi mogut gaire segons quines coses.
Uh-huh. Vosaltres des de l'associació reivindiqueu que la nostra ciutat tingui un museu, no?
Sí. Sí,
per
sí.
Què? Com ha de ser? O com hauria de ser?
Això,
com us agradaria?
Això quasi bé hauria de ser a cosa de tècnics museístics. Hi ha moltes coses, ara hi ha museus que són fabulosos, de molt interactius, però el que hauria de ser més que fer recull d'aquestes anècdotes, que això ja es pot trobar en el Museu d'Història o bé en l'Arxiu Municipal, sinó el que pensem que el més important d'aquest museu és el fons que hi ha dels mostraris. Hem de pensar que hi ha mostraris del segle XIX fins ara. Tot tipus de dibuixos, tot tipus de matèria, sobretot llana, 95% llana. I això seria segurament, o, bueno, és segurament el fons més important que tenim aquí a Sabadell, aquest aspecte. A Europa no hi ha cap, Europa, no hi ha cap lloc que tinguin un fons de mostraris tan important com aquest. No se li dona la importància que té. Reivindiquem, doncs, per la ciutat el que seria un equipament cultural importantíssim en projecció internacional. Per això anem treballant com formiguetes, perquè no podem fer gran cosa més, per això donem les gràcies a vosaltres per fer-nos una miqueta més de ressò, i esperant, doncs, que els temps siguin bons i que es pugui fer això. Uh-huh. És una mica difícil, però no impossible.
Perquè, clar, que pot passar amb tots aquests teixits.
Els teixits, la llana, ja saps que es fan malbé, si no estan molt ben conservats. Llavors podria ser que es anessin degradant. Hem de pensar que hi ha una part que les fitxes de fabricació no hi són, per antiguitat. Clar, això ja no es conserva o no es conservava. Més modernament, sí. Però, esclar, la gràcia és veure un teixit doncs, de fa 200 anys enrere. Això és molt bonic. Dius, oita, això, feien aquest dibuix, i la moda era aquesta. Més gruixut, més prim, amb colors més vius, amb colors més foscos. Realment és una cosa, ja et dic, interessantíssima. I estem lluitant ja fa molt temps per això, perquè es puguin conservar en lloc adient, perquè no es malmetin del tot.
Perquè ara on són i com
estan
es conserven?
Escampats, estan escampats, n'hi ha el carrer Agricultura, són instal·lacions del Museu d'Història, que està prou ben conservat. N'hi ha al carrer Cellers, que ja no estan massa ben conservats, problemes d'espai i segurament de pressupost, o potser en altres temps de desinterès per part de l'administració. I una part també està en l'escola de l'ESDI, realment molt ben conservats. En allà saben el que fan i està perfectament conservat.
Potser en allà li donen el valor, no?, que tenen.
Sí, segurament sí, segurament sí. Perquè saben que ells són depositaris d'un fons que no és seu i perquè no es malmeti, doncs van fer un espai realment gran amb les condicions que ha d'estar. Uh-huh. De temperatura, de llum, de tot.
I quan mires aquestes teles, aquests teixits, quina sensació et donen?
Bueno,
què t'aboquen?
Això és com mirar una miqueta de la història de la nostra ciutat. La nostra ciutat va créixer gràcies precisament al món tèxtil. I llavors doncs, veus doncs, que hi ha coses que dibuixos amb petites variacions que es van fer a primers de segle XX i que ara tornen a estar de moda, amb diferents variacions de colors, de textures. És dir, que cada mostra d'aquestes és una miqueta de la història de la nostra ciutat. Perquè penses tota la gent que hi va haver darrere. El dissenyador, el teixidor, l'acabador, els comercials, el fabricant que se'ls jugava els diners perquè tenien que comprar la llana, i això s'allargava un infinit. És dir, que realment és un procés molt llarg. fins que arriba a realitzar els diners. I tot i així, encara a vegades podia passar com el cas del Labòria, que no volguessin pagar perquè no estava la feina prou ben feta.
Clar, sobta, no?, que amb tot aquest passat, amb tot aquest llegat, no?, amb aquest creixement que es va aconseguir a la nostra ciutat gràcies a aquesta indústria, no hi hagi cap reconeixement en aquest sentit, no?
Bueno, potser ha sigut un cercle molt tancat. Per una banda, fins i tot nosaltres mateixos, que una part de la nostra associació, doncs, era molt tancada a admetre nova gent, i això és molt trist. Hi ha institucions, doncs, com la Bosch i Cardellac, així, que també són institucions bastant tancades, uns horaris estrictes. Sembla que el tema de la cultura es converteixi aquí a casa nostra en una cosa tancada, només per uns quants superestudiosos, i quan la cultura ha de ser a l'abast de tots i de tothom. El maco és fer arribar aquestes coses a la canalla d'instituts. També l'exposició també anirà per casals de gent gran, que aquests sí que ho demanen perquè molts hi han treballat, i després la il·lusió és doble.
Però... Clar, perquè recorden, no?, les seves vivències.
Sí,
parlant,
sí.
Parlant, Ricard, d'aquesta exposició, que és el que explica i on es pot veure actualment.
Ara aquesta exposició és una exposició itinerant que es va fer gràcies a la participació ciutadana, engegada per l'Ajuntament, i el projecte nostre era que anés anant per tots els barris, per tots els centres cívics. Així que, d'alguna manera, això ja era una cosa trencadora aquí a Sabadell. És a dir, portar la cultura pels barris. I el per què. Dir, no ho tenim en el museu, ho tenim a l'arxiu. No, escolti, potser aquella senyora gran que té 70 anys no vindrà al museu a veure-ho, però havia treballat a Cal Gorina, per dir alguna cosa. I li fa il·lusió de veure, oita, jo vaig treballant aquí, jo estava darrere d'una màquina com aquesta. Pues clar, aquella senyora, per moltes coses, potser no hi vindrà. En canvi, si li portes allà al seu barri, al centre cívic, oita, després pensem que és una manera de fer un projecte que sigui per tothom, que el gaudeixi tothom. Aquí, doncs, el que fem amb aquesta és el perquè d'un museu, això primer, l'explicació de per què és un museu, per què en el vapor pícit, precisament, i llavors es fa un recull de les coses més importants dintre del món tèxtil, de la història tèxtil, no aquestes anècdotes que he explicat avui, vull dir, és una miqueta més seriós.
I per què? Per què ho volen fer en aquest punt en concret de la ciutat?
Aquest punt en concret, que és dels pocs que encara està sencer l'edifici, va ser el primer edifici construït expressament per aprofitar la força del vapor. Ja hi havia màquines de vapor utilitzades a Sabadell, però que es construís un edifici, que es bastís tota una indústria ja per aprofitar la força del vapor, va ser la primera. A més, en els baixos hi ha un assortiment i unes filatures de carda, que són tota la maquinària que hi ha allà, és fabricada a Sabadell. És a dir, és un valor afegit, a més.
Home, doncs sí que sí. Això és un plus, també,
sí, perquè, esclar, juntament amb la indústria tèxtil es va arribar a tindre una indústria metal·lúrgica molt important relacionada amb el tèxtil, tant fabricant telers com contínues, com assortiments i tota la sèrie d'andròmines que hi poden haver a l'entorn, des d'una bàscula fins a uns correatges, així, és a dir, que feia créixer la ciutat.
Doncs Ricard Sainz, membre de l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil, moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
Només, mira, una cosa, m'agradaria que les persones que estessin interessades entressin en la nostra web, que es diu proamtex.cat, i en allà, doncs, hi ha el nostre correu, i el que li agradaria ser partícip del nostre projecte, doncs, com a simpatitzant, donar-se d'alta. Això ens faria molta, molta il·lusió. I que la pròxima exposició es fa al Vapor Badia.
Quin dia?
A partir de la setmana que ve, a veure, no, l'altra. Ja serà el mes de juliol.
D'aquí 15 dies, molt bé, el mes de juliol. Moltíssimes gràcies, una abraçada i bon estiu.
Moltes gràcies per tot, a vosaltres.